Bona tarda, són les 8 del vespre.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
La líder de Barcelona en Comú i probable futura alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat aquesta tarda a la botiga de Movistar del Portal de l'Àngel i ha demanat a la companyia telefònica que retiri la petició de desallotjament dels vaguistes que ara fa 7 dies ocupen l'immoble. Colau considera que una ciutat pròspera com la capital catalana no pot tolerar un desallotjament per part d'una multinacional que té, segons ha dit, milers de milions de beneficis. Colau, això sí, s'ha ofert com a mediadora entre la companyia, els Mossos d'Esquadra i els treballadors de les empreses subcontractades i que fa exactament 53 dies que protagonitzen una vaga indefinida. Recordem, d'altra banda, que només unes hores després de ser detingut el delegat del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, l'executiu de Mariano Rajoy, l'ha destituït. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciat, després del Consell de Ministres, que s'havia decidit aquesta destitució després de l'arrest. I el PP ja l'havia suspès cautelarment. Recordem que aquesta detenció l'han protagonitzada agents de la policia espanyola en una investigació oberta sobre suposats favors a un contractista. En plana econòmica, d'altra banda, l'índex de preus al consum avançat del mes de maig puja un 0,5% i eleva 0,4 dècimes la taxa interanual. Aquesta és la pujada més gran que registra l'IPC en aquest mes des del 2007, quan els preus s'havien incrementat d'un 0,7. L'encariment de la gasolina i el gasoil i d'aliments i begudes no alcohòliques ha propiciat aquesta pujada, segons l'indicador avançat publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística. I també és notícia que el jutge ha estimat la petició de la Fiscalia i ha ordenat l'embargament de 15 seus de Convergència Democràtica per cobrir la fiança imposada a la formació en el cas del saqueig del Palau de la Música. Aquests 15 locals els havia ofert la pròpia formació nacionalista per substituir la seva seu central, que fins fa poc figurava com a aval de la seva responsabilitat civil i que ha estat venuda. I acabem aquest resum recordant que Barcelona es prepara per acollir demà al vespre la final de la Copa del Rei de Futbol amb l'Atlètic de Bilbao i el mateix Futbol Club Barcelona com a protagonistes. S'espera l'arribada de desenes de milers de seguidors bascos i també, naturalment, hi haurà molts seguidors catalans pendent d'aquest esdeveniment, també marcat per les possibles xiulades a l'himne espanyol i per l'ambient que tindrà un esdeveniment d'aquestes característiques en el terreny esportiu, sobretot. Ens acompanya ja a l'estudi de Ràdio Estel, Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Ignasi, bona tarda.
Ara parlem de bàsquet, com sempre, cada dia. A les 9, què heu preparat?
Doncs parlem dels play-offs de la Lliga Endesa. Primers partits a quarts d'ahir, victòries de Barça, Unicaja i València, en aquest cas a la pista del Bilbao. Avui, a partir de les 9, Madrid, Herbalife, Gran Canària. Avui escoltarem veus de protagonistes del Barça, 77, Fiat Joventut, 55. Parlem amb Matxe Lampe i Albert Miralles. O escoltarem l'opinió de Xavi Martínez Olivar del diari Esport. I anirem a Girona perquè la setmana vinent l'Uni Girona farà oficial la seva inscripció a l'Eurolliga 2015-2016.
Si alguna cosa tenim en aquest país és energia per caminar dia a dia i amb cada pas deixem enrere les dificultats i a un costat el desànim. Un país com aquest es mereix tot el bo que ha de venir. Per això Endesa concentrarà tot el seu esforç en Espanya. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Encara deixa'm dir-te que el Cadí La Seu ha fet un nou fitxatge. Es tracta de la pivot Tamara Abalde, germana d'Alberto Abalde, jugador del Fiat Joventut i que arriba procedent del Perfumeries Avenida.
Doncs bé, famílies mixtes en el bàsquet.
Exacte.
Que vagi bé el programa. Bona vagi tarda. Bé. Nosaltres ho deixem aquí. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel tot el cap de setmana. Us deixem amb el programa La Veu dels Animals. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de Pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en Teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a encincminuts@radioestel.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Som el bisbe Sebastià Taltavull i jo voldria que ens poguéssim trobar novament tot de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel el dia 17 de juny, el dimecres, per fer aquest homenatge també mutu a tots, tanta gent que hi col·labora, tanta gent que hi està interessada i poder saludar-nos i passar aquesta estona tan agradable com ha passat aquests altres anys. I ha estat cada any, ens trobarem novament.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa d'avui repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui parlarem sobre els boscos primaris al Sabies Què i a l'espai de l'entrevista rebrem a la portaveu de l'associació Els Nostres Petits, Laura López. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i escoltarem per finalitzar el programa els Sos Adopcions, un Sos Adopcions molt especial. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'òxid de coure i l'òxid de zinc utilitzats per l'elaboració de cremes solars i pintura per a vaixells impedeixen la normal reproducció dels eriçons de mar. L'estudi publicat a la revista Environmental Science and Technology apunta que encara que els nivells detectats d'aquestes partícules al mar siguin baixes, l'efecte per a aquesta espècie és molt perjudicial. Els investigadors tenen l'objectiu de continuar les investigacions per a saber si aquest efecte només el pateixen els eriçons o hi ha més espècies amb el mateix problema. Segons els estudis del Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'ús massiu de cremes i olis amb protecció solar provoca una greu contaminació de les aigües amb efectes tòxics per la vida marina. Els experts estudien si l'au coneguda com pòlin negre podria convertir-se en un depredador efectiu per a combatre la plaga del cargol poma. Les comunitats d'aquests ocells estan creixent notablement al delta de l'Ebre, on hi ha un greu problema per la gran població d'aquest mol·lusc. El pòlin negre va arribar al delta fa una quinzena d'anys, provinent de Doñana i d'altres aiguamolls del sud de la península. Segons CEO BirdLife, aquesta au no és l'única depredadora del cargol poma, però sí que és capaç d'ingerir exemplars adults. A hores d'ara, el pòlin negre té una població de 2.000 a 3.000 individus. La seva presència també és notable a altres aiguamolls catalans com el delta del Llobregat i els aiguamolls de l'Empordà. Tenir una mascota disminueix el risc de malalties cardíaques, pressió sanguínia, colesterol alt, la progressió de la hipertensió, l'estrès i la depressió, segons un estudi realitzat als Estats Units. S'ha demostrat que els animals milloren la salut de les persones, ja que aquestes visiten menys el metge i prenen menys medicaments. Aquests beneficis són més grans com més llarg és el temps que es passa en companyia d'animals. Així doncs, com més anys de convivència amb animals, més temps estarem sans. Segons les investigacions, el 28% dels posseïdors sobreviuen a greus atacs cardíacs comparat amb el 6% dels que ho fan però que no tenen mascota. Pel que fa a les persones de 50 a 83 anys amb hipertensió lleu, el fet de conviure amb un gos o amb un gat disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars. Aquestes conclusions també les ratifica l'Associació Americana del Cor. També s'ha demostrat que les mascotes ajuden els infants amb trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat a assolir millores en el control de l'atenció. Un centenar d'aus rapinyaires d'espècies protegides han nascut a casetes niu col·locades fa 2 anys a instal·lacions de l'empresa de construcció i d'infraestructures Acciona. El projecte, iniciat el 2013, suposava la instal·lació de més de 400 casetes niu a plantes potabilitzadores, línies elèctriques i embassaments amb l'objectiu de facilitar a ratpenats i rapinyaires fer els seus nius. En l'actualitat, aquestes espècies tenen problemes per a trobar llocs on fer-los i això està fent disminuir les seves poblacions. Aquests tipus d'aus són claus per al control de plagues d'insectes, com demostren les gravacions de les càmeres instal·lades per observar l'activitat dins de les casetes. Aquest tipus d'informació servirà per analitzar dades sobre l'alimentació d'aquests animals, com utilitzen el seu hàbitat o la manera com seleccionen les seves preses.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Ara estic escoltant als mitjans ofertes d'altres companyies elèctriques que fan publicitat. Com puc triar la companyia que més em convé?
Cap de les grans companyies d'energia juga en net. Totes aposten pels combustibles fòssils i moltes d'elles per les nuclears. Ara que el govern espanyol ha eliminat les subvencions a les energies renovables, la major part de grans companyies han deixat d'invertir en aquestes energies netes. Si quan les grans companyies ens ofereixin els seus productes els diem que volem energia renovable, estarem pressionant per un canvi d'actitud. Però al final hem de contractar una. I avui l'única que és plenament fiable, a més de ser una empresa cooperativa, transparent i 100% d'energia neta, és Som Energia. El seu web és somenergia.cat.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui li dediquem aquest espai a la gran orquestra del Franc Porcel. Nasqué a Marsella de pare relacionat amb la música. De petit ja va estudiar al Conservatori d'aquesta ciutat per després passar al Conservatori de París. Morí a l'any 2000, a prop de París, als 87 anys. Dir Porcel vol dir cercar l'harmonia d'un cor de violins amb la prevalença de la corda davant del vent, però també amb la inclusió d'algun instrument singular. Per exemple, ara escoltarem «Ce n'est rien» i «Without you», a on hi incorpora amb dos un sol de l'harmònica. És un instrument poc escoltat i d'una sonoritat molt característica.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que en el planeta només romanen un 7% de superfície dels boscos originals intactes que són anomenats primaris? Són els darrers testimonis dels ecosistemes forestals més originaris del planeta i és en aquests últims reductes naturals on es concentra el 50% de la biodiversitat de plantes i animals, molts d'ells encara desconeguts i d'un valor inestimable. També en les selves tropicals primàries és on s'han desenvolupat moltes comunitats indígenes i pobles tradicionals que continuen depenent de la seva conservació pel seu futur i supervivència. En els boscos primaris sobreviuen les darreres comunitats de grans simis constituïdes per goril·les, els bonobos, els ximpanzés, els orangutans i d'altres espècies de primats i animals. Els boscos primaris constitueixen les darreres fronteres naturals intactes que han evolucionat d'acord amb els propis impactes i pertorbacions de la natura. Fa només 8.000 anys, els boscos primaris cobrien quasi la meitat de la superfície del planeta, però degut a la seva continuada destrucció per part de la societat humana en l'actualitat, han quedat reduïdes a molt poques zones de la Terra, entre elles l'Amazònia, Canadà, Àfrica o Escandinàvia. Un cop destruïts els arbres i la massa forestal primària d'aquests boscos, encara que es tornin a substituir i recreixer, perden definitivament la seva riquesa biològica i gran part de la complexitat original. Aquestes grans masses primàries ajuden a protegir i estabilitzar el clima mundial, influint en les pluges i vaporització de l'aigua, emmagatzemant carboni i frenant part de l'escalfament global. La supervivència dels boscos resulta vital pel clima i tots els seus habitants. Hem de prendre consciència i actuar reciclant i fent un consum més responsable i respectuós amb les diferents formes de vida del nostre planeta.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Avui a l'espai de l'entrevista ens visita la Laura López. Bon vespre, Laura.
Hola, bona tarda.
La Laura ha vingut aquí amb nosaltres avui per parlar de l'associació Els Nostres Petits, que és una associació sense ànim de lucre dedicada a ajudar gossos abandonats i o maltractats. I avui, primer de tot, Laura, per les persones que ens escolten i que no sàpiguen com va sorgir l'associació, una miqueta el vostre funcionament, els hi podies fer una petita i breu descripció per introduir-nos?
Sí, i tant. Els Nostres Petits va sorgir fa 5 anys, arrel d'un grup d'amics que estaven molt compromesos sobretot amb els gossos, perquè nosaltres som una associació de gossos, i van començar una mica a organitzar-se per trobar llar a gossos abandonats, en principi. Després es van fer associació, això va ser al setembre del 2010, i vam començar a treballar amb cases d'acollida. Nosaltres, sobretot, treballem a Barcelona i província.
Vale.
Sí, no tenim refugi físic, perquè nosaltres pensem que és millor que els gossos estiguin en cases, en famílies, si pot ser. I nosaltres, doncs això, treballem en cases d'acollida. Bé, principalment Barcelona i província, però també tota Catalunya.
A tota Catalunya també?
Sí.
Però és la seu, diguéssim, la part central que feu és més a Barcelona i potser algun cas repesqueu de província també? O a la província de Barcelona també teniu bastanta implantació?
A veure, nosaltres però perquè és on estem la major part dels voluntaris, és Barcelona i província, la veritat. Però sí que és veritat que donem adopcions a Catalunya. A les províncies de Tarragona, Girona i Lleida també tenim adoptats. I si hi ha casos d'animals abandonats que ens venen també d'això de tota Catalunya, doncs també els acollim, evidentment.
Sí. Mm-hmm. Ens has dit que no teniu seu física. Per tant, com ho gestioneu? Si trobeu un gos o us porten un gos, on els el porten? On el teniu aquells dies d'impàs si teniu un adoptant? Com ho feu?
Nosaltres ens organitzem sempre en cases d'acollida. Tenim unes quantes cases d'acollida, no sé com explicar-ho bé, una xarxa potser de cases mm-hmm. d'acollida, que amb les que treballem habitualment, també evidentment de noves, i ells normalment ens diuen una mica quin tipus de gos poden acollir, no? Bé, per la seva situació personal, a vegades per la seva situació laboral també. I quan hi ha un gos que està abandonat, el primer que fem és nosaltres el anem a buscar i el portem als nostres veterinaris, el que ens quedi més a prop. I així podem fer una primera valoració, no? De veure com està el gos, en quin estat, i si calen vacunes, despedacitar, si té algun tema de salut, i el portem a una casa d'acollida, que hem contactat amb ells prèviament. Això és a vegades una cosa que normalment les urgències es resolen bastant ràpidament, pràcticament de forma immediata. I després el que fem és tenir-lo allà uns quants dies. Potser, si és un gos que podem pensar que ha estat abandonat, hem d'esperar 21 dies, que està a la casa d'acollida, ja ho sap, i el tenen 21 dies. I si sabem que és un gos que ja està que ha estat abandonat, que no tornarà a tenir, que no l'estan buscant, diguem. Perdó, primer volia dir un gos perdut. Si és un gos perdut, són 21 dies. Mm-hmm. Si és un gos abandonat, normalment sí que esperem una mica per al tema de les vacunes, el despedacitar, l'esterilització, normalment no estan esterilitzats, i després ja comencem a buscar la seva família. El difonem perquè li surti una família en adopció, sí.
I en aquestes cases d'acollida, vosaltres obriu les portes a que tothom pugui fer de casa d'acollida? Prèviament feu, no un examen, però un control a veure com és aquella persona, aquella família? O...
Sí, nosaltres el que fem és difonem cases d'acollida, per internet, per exemple, i aleshores quan la gent contacta amb nosaltres els hi passem una explicació del que és una casa d'acollida, una mica el que esperem d'una casa d'acollida, no? I també els hi passem un qüestionari previ. I després, quan entra un gos a l'associació que el volen acollir, fem un contracte d'adopció. Mm-hmm. I la veritat és que sí, en principi tothom pot ser casa d'acollida. Sí, tenim famílies, tenim persones, potser, no sé, que viuen soles, tenim gent que potser són pisos d'estudiants, gent que viu en cases, gent que viu en pisos... Sí,
per tant, és molt diversa, perquè si m'estàs dient que fins i tot, vull dir, en pisos d'estudiants es poden fer cases d'acollida, vull dir que el ventall és molt ampli.
Sí, perquè creiem... Bé, una casa d'acollida el que és... ha de fer una mica és cuidar l'animal, no? Una mica anar-nos informant del seu comportament i una mica donar-li l'efecte que no té, no? Normalment no venen gossos amb problemes de comportament, però a vegades sí, i normalment no venen gossos malalts, però a vegades també. Aleshores, clar, això, aquesta informació és el que ens agrada donar-li a la casa d'acollida perquè es puguin saber si ells... A vegades, potser un gos malalt per temes de feina no pots donar-li les cures que necessita realment. Aleshores, una mica intentem això, que les cases d'acollida siguin molt... Qualsevol pugui ser casa d'acollida, perquè és el que creiem, que tothom que pot tenir un gos. O sigui, cap problema.
Hola, Laura.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Escolta, és molt interessant això que estàs explicant de les cases d'acollida, perquè nosaltres sempre hem dit... de que un gos, encara que entri amb una protectora i sigui el més ben cuidat possible, sempre és millor poder evitar aquesta estada allí o aquell trànsit. O sigui que el gos, que arriba a les vostres mans, ja el podeu col·locar directament en una casa d'acollida, i quan se diu casa d'acollida es té que considerar que seran unes persones... interessades, que el tractaran molt bé, perquè s'estimen, perquè no és fàcil, jo no ho veig tan fàcil, de que pugueu trobar tantes cases d'acollida, perquè es necessita molta vocació per això. Però, aleshores, ve el tema de el traspàs, com ho... Vull dir, cuidar el traspàs, que vol dir la mort. La mort, no el traspàs del gos, sinó el traslladar aquest animaló cap allà després de passar. No teniu una espècie, concretant, no teniu una espècie d'espai mínim per poder implementar tots aquests canvis que estan a succeir amb una certa celeritat, però que necessiten també un cert temps.
No tenim un espai. Nosaltres, en el moment que recollim...
Quants sou, perdó, per fer aquesta tasca?
A veure, voluntaris en actiu, ara mateix som unes 6 persones.
Després, és bastant.
Sí, després, evidentment, també tenim els socis i tenim ajudes puntuals.
Els socis també són actius en aquest aspecte?
Sí, a vegades sí. Sí, inclús adoptants, cases d'acollida, sí que ens ajuden. Sí que ens ajuden, sobretot el tema de trasllats. Sí que ens ajuden. Moltes vegades, a vegades demanem ajuda o gent que ens diu si necessiteu qualsevol cosa, compteu amb mi. I a vegades, clar, és que quan ens donen l'avís d'un gos hem de córrer, és que no hi ha més. Aleshores, anem a buscar-lo i no. Immediatament, com aquí qui diu, l'agafem del carrer, el portem al vete per una revisió, potser vacunes, despedacitar, veure una mica el seu estat de salut general, i ja el portem a la casa d'acollida. Sí, a vegades sí que ens hem trobat casos complicats. Per exemple, me'n recordo un que va venir amb uns fongs, que a més eren contagiosos per les persones, però la gent et sorprèn. I tot i que era un cas difícil, va sortir una casa d'acollida que va estar disposada a tenir-lo, tot i que els hi vam dir que eren fongs contagiosos per persones.
Sembla ser que vosaltres treballeu bastant en xarxa, veritat?
Sí, molt. Sí.
Clar, això són sistemes nous que és bo que es vagin implementant. Només un dubte m'ha quedat, perquè tu deies que tens uns terminis, que és el que marca la llei, etc. Però com saps que un gos és abandonat o que és perdut?
Desgraciadament, quan apareix un gos, sempre vols pensar que ha sigut perdut, no? Perquè penses bé...
Hi ha molts abandonats, eh?
No, per això, és que tots els que trobem són abandonats, realment. Oh. Casos de gossos perduts, bé, el xip. És el xip, com està el
teniu
gos...
Teniu un lector?
No, anem al veterinari. Els nostres veterinaris ens fan la lectura del
xip. Per què no demaneu un lector, vosaltres?
Perquè, ojalà, però és complicat. És complicat que ens el donguin. Bé...
Escolta, és que si no el teniu vosaltres, qui el tindrà? No esteu absolutament legalitzats?
Sí, doncs, i tant, sí.
Reclameu?
Bé, sembla que això és un tema una mica burocràtic. Ja ho hem reclamat, ja hem parlat amb la IAC.
Esteu?
Ho fem.
Demanat des d'aquí, a veure si us fan cas.
Sí. Ja hem demanat no només un lector de xip, sinó també un regi... Perquè nosaltres, clar, el xip és molt útil, evidentment, però és molt útil quan està ben fet. I és un tema de burocràcia bastant important, no? Aleshores, ens dona molta feina. Moltes vegades dediquem molt de temps a papers de canvis de xips, de signar, de fotocòpies de DNIs, que a vegades, doncs, és temps que ens podríem estalviar si poguéssim tenir un accés, entenc que limitat, perquè les dades que hi ha en una base de dades de xip són personals, però sí que ens agradaria a vegades tenir, simplement, a vegades només per comprovar si el xip està correctament donat d'alta. Però, de moment, se'ns han tancat les portes. En l'últim simpòsium que vam fer amb la gent del Col·legi de Veterinaris de Barcelona...
És el que anava a dir.
Sí que ens van dir que estan treballant amb la seva advocada per veure com poden gestionar tot el tema de que les associacions tinguem accés a la base de dades i, bueno, puguem tenir una mica més això, potser també un lector de microchip. Ens van dir que estaven treballant en això, però de moment no hem tingut més notícies. Nosaltres ja ho hem demanat a través dels veterinaris i res.
Hola, bona nit, Laura. Mira, estava escoltant amb molt interès perquè, a més, sembla que la tasca que esteu fent doncs ja està bastant sincronitzada, no? Llavors, explica'ns una miqueta. Quan vosaltres sempre teniu disponibilitat, o sigui, cases lliures d'acollida, i quin percentatge de gossos a l'any més o menys recolliu? Perquè, clar, suposo que si hi ha el cupo de les cases d'acollida ja està complert, doncs llavors què feu? Aneu a les protectores o com ho feu?
No, nosaltres el que fem, cases d'acollida sempre en tenim, com a màxim, normalment, gossos en adopció.
Més o menys quantes teniu de cases d'acollida disponibles? 3, 4, 10?
No, jo crec que entre 10 i 15.
Està bé.
Sí, entre 10 i 15 i normalment tenim uns 6-7 gossos en adopció.
Sí, que sempre més o menys hi ha disponibilitat.
Sí, si no, una cosa que ens funciona molt bé és fer a vegades a través de les xarxes socials, quan tenim un cas que és més complicat o que no encaixa, potser amb les cases d'acollida que tenim, fem una crida. I
reacciona.
Sí, la veritat és que és molt sorprenent, la gent reacciona molt bé. Sí, sí, la veritat és que sí.
Utilitzeu el Facebook, per exemple?
El Facebook, Twitter. El Twitter, sí. Uh-huh. Sí, sí, normalment fent una crida, la veritat que és, no sempre, però és una resposta molt positiva per part de la gent. Amb la qual cosa, el que fem és això. I quin volum, més o menys? Jo crec que estem entre 40 i 50 gossos adoptats l'any.
Està molt bé.
Més o menys. Sí, som una associació petita. Aquest any havia començat molt fluix d'adopcions i molt alt d'abandonaments, però aquest últim mes la veritat que ha sigut molt, molt bo. És cert que moltes adopcions es donen per les cases d'acollida, també, és veritat.
Què vols dir? Que les cases, mateixes caixes d'acollida s'encarreguen de buscar adoptors?
No, que la casa d'acollida adopta el gos.
Ah, ah, és una de les preguntes que et anava a fer. Sí,
jo és la pregunta que et volia fer. La pregunta que et volia fer.
Mira, però llavors, tots ho pensàvem.
Aquella casa d'acollida deixa ja de ser casa d'acollida per al fet que potser té un o dos gossos.
Ara, escolta, deixa'm fer la contrària. I no us heu trobat dient, escolteu, veniu de seguida perquè aquest gos ja no el puc aguantar.
No, no.
Tenen... Saps que són uns bonassos.
Tenen uns voluntaris que és una passada, eh?
No, poques gossos, vegades. Sí, poques... La veritat és que els gossos sí que tenen que, tot i haver sigut maltractats, bé, com la majoria d'animals, tot i haver sigut maltractats, tot i haver sigut abandonats, és veritat que donen molt a canvi. Aleshores, normalment, és que tenim pocs casos de gossos malalts, pobres, sí, però amb problemes de comportament, molt pocs.
Agraeixen a l'estar amb la família.
Sí, a vegades, home, sí, clar, si un gos potser té una mica d'ansietat per separació, clar, a vegades... Però, no, normalment les cases d'acollida responen molt bé. En algun cas sí que ens hem trobat, però no, mai pel gos. A vegades hi ha gent que potser està a l'atur i decideix a casa d'acollida, aleshores troba una feina que li fa molt incompatible poder, per exemple, dedicar-li temps al gos. Això a vegades passa. Aleshores, clar, hem de fer el canvi, però normalment no. La veritat és que
perquè
no.
Els terminis has dit que acostumen a ser 21 dies que se'ls tenen, o no? És indefinida el temps de la casa d'acollida?
No. El temps sempre és indefinit.
Indefinit.
Fins que surti una adopció. Però per llei, si et trobes un gos...
Has d'esperar 21 dies.
Llavors la casa d'acollida sap que durant aquests 21 dies segur que l'ha de tenir, perquè no podem donar-lo en adopció abans. Uh-huh. Sí que el difonem. I a vegades, per exemple, recentment ha passat en un cas un gos que va ser trobat i va trobar família, perquè el vam començar a difondre abans dels 21 dies, no? I però que li vam dir, hem d'esperar aquests 21 dies. Es veia que era un gos abandonat, però bé... per si de cas fos perdut i l'estiguéssim buscant, però, i sí, va sortir una parella molt interessada en adoptar-lo i van esperar, quan van passar els 21 dies, doncs ja vam tancar l'adopció.
I feu el seguiment posterior a les famílies
sempre.
Que se'l queden?
Sí, sí, sempre, sempre. De moment, bé, sí que tenim adopcions, però com que portem pocs anyets i tampoc som una associació petita, és bastant fàcil.
Escolta, una pregunta, Laura, has dit gossos, gats, no?
No. Jo m'agraden molt els gats, jo personalment tinc gats a casa i m'agradaria que també es portessin temes de gats, però de moment només gossos. Si el tema d'estatuts i així, només gossos. Uh-huh. Potser més endavant obrim la porta als gats.
Escolta, Laura, i vosaltres com detecteu, per exemple, que un gos ha estat maltractat o que hi ha alguna cosa que s'ha produït i que perquè ells no parlen, clar, però...
Sí, bé, a vegades físicament...
Ho intuïu?
Físicament a vegades es veu i altres vegades per comportament, no? A vegades la reacció d'un gos, per exemple, al pal d'una escombra, la reacció d'alguns gossos, per exemple, davant de, per exemple, homes, ens hem trobat... Et fan bé, nosaltres tampoc és que ho diguem, sinó a vegades també és amb els educadors canins, que a vegades quan veiem que hi ha un gos, no?, o que ja veus que reacciona d'una forma determinada, amb por, o sí, normalment amb por, o aquesta por que els fa ser una mica agressius perquè pensen que tu els hi donaràs un cop amb l'escombra i abans d'això es posen agressius, però agressius per por, això et fa pensar que ha sigut maltractat.
Perquè amb el vostre equip teniu reeducadors canins, també.
Sí.
Per facilitar la reinserció, en aquest cas.
Sí, sí, sí que tenim...
Col·laboren, vaja.
Sí, sí, no són ben bé, diguem, però sí que col·laboren. Sí, sí, sí que en tenim. Sí que ens ajuden molt a fer pautes, a vegades... Per exemple, això amb ansietats per separació, a vegades gossos que quan passegen doncs tiren de la corretja, o que a vegades gossos, sobretot que no mascles sense esterilitzar, que tenen una mica de dominància sobre altres gossos. Sí, pautes, sobretot.
I per tamanys i edats, estadísticament, què és el que més us trobeu?
Gossos adults. Gossos adults de mida petita mitjana. Sí, per mi mida petita
adults,
mitjana.
Adults, el dia adults...
Més de, per mi adults és més d'un any. Sí,
va,
però
sí. Jove.
Molt, molt, sí, sí.
Un any
sí.
És jove.
Els cadells, siguin de la mida que siguin, doncs són molt... Bueno, la gent els agrada molt, normalment no tenen cap dificultat per trobar família.
Que podríem dir que un any, a partir d'un any, que és aquella etapa que no s'ha superat, que s'ha agafat de cadell i que la persona que l'ha tingut no ha suportat les travessures que fa el gos fins que no té dos anyets, per exemple. És allò que diem les entitats, no? Que s'ho pensin molt bé, que a vegades no és el millor adoptar cadells, i ells volen adoptar cadells, però tenen que passar aquest tram.
Sí, els cadells, evidentment.
I que no ho suporten, llavors acaben...
Hi ha cadells i cadells, no? Però els cadells, evidentment, doncs, tenen aquestes etapes una mica de... Sí,
de evidentment... nosaltres, com
sí, crios. Sí, 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 evidentment. De jugar, i hi ha gent que a vegades és cert que vol un cadell, però després no sap realment el que és un cadell. I a la mínima de canvi, doncs, desgraciadament, clar, un cadell, ja sabem que, per exemple, no, quan són molt petits no poden sortir al carrer, no?, fins a les tres vacunes, amb la qual cosa pip i caca s'han de fer a casa.
Clar.
En un lloc que tu els ensenyes, que... però, evidentment, això és així, no es pot fer d'una altra forma, no? A vegades, doncs, ploren, mosseguen... Bé, coses que fan els cadells, que, evidentment, recompensen molt, perquè... però hi ha gent que és cert que se li fa una mica un món.
Però és allò que tenim que insistir molt, les persones que vulguin adoptar, no, Laura? De que pensin això, si volen un cadell, també, dins d'aquest paquet de joventut, hi ha les travessuretes que faran els gossos.
Sí, 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 sí. Nosaltres també tenim, ens agrada una mica fer el tema d'educació, no? I una mica de conscienciació en el que suposa tenir un gos. No? En totes les etapes també hem d'entendre que un cadell són molts anys, s'ha d'entendre això, no? Que és una mica... bé... potser un projecte de vida, no? Amb un altre, amb una, amb
és un
gos,
projecte de vida.
És un projecte de vida, no? Amb ell, i has de... amb, no sé, si tens sort, viu de molts anys, i amb la qual cosa has de saber que durant tots aquests anys tot el que comporta. Sí.
Escolta, Laura, mira, clar, la nostra associació pues, té molts anys, és la més antiga d'Espanya en quant a defensa i protecció. Perdó, defensa... defensa i
protecció. Sí,
i benestar. Perdó, defensa i benestar. Protecció també, però...
protecció, no tenim refugi.
La deixem més per les, el que són els refugis, veritat? Però nosaltres sempre hem dit, i abans més, perquè, clar, abans el xip no existia. Es tenia aquest actual, l'orella, o un lloc tal i qual. Però nosaltres sempre hem fet, i ara continuem fent, campanyes que sempre sona xip i xap. El xip i la xapa. O sigui, el xip, perfecte, esplèndid, però necessita un lector especial. En canvi, la xapa és molt fàcil. És molt fàcil que la xapa vagi amb un collar del gos...
I és obligatòria,
eh? I un gos perdut, immediatament, si és una persona responsable, només té que mirar la referència, que normalment és el telèfon, no es té que posar ni l'adreça ni tot això,
sí.
I amb una trucada l'assumpte ja està solucionat. Vosaltres ho teniu en compte, això?
Sí, els nostres gossos d'acollida tenen xapa. Sí, a més del xip, que està donat d'altre al nostre nom com a associació, tenen una xapa on posa els nostres petits i un telèfon o dos de contacte. Sí, bé, sí, sí. Sempre, sí, sí, sempre tenim les xapes, sí, sí. Segur.
Laura, abans de marxar, demanem als companys que et quedis i facis amb nosaltres a l'espai de les adopcions per si tens alguns animalons per fer difusió. Et
convidem
a que et quedis a les adopcions.
Molt bé, moltes gràcies.
I també abans de marxar que doni la seva web, el telèfon, les
o,
persones que vulguin...
vulguis, ara ho dius, després ho repetim.
Sí, repetim.
D'acord. La pàgina web és www.elsnostrespetits.com. El nostre e-mail és elsnostrespetits@gmail.com i bé, el meu telèfon és el 620-89-3320. Jo sóc la Laura.
Molt bé, Laura, doncs moltíssimes gràcies i ara d'aquí una estoneta ens retrobem.
Fins ara. Gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb l'orquestra del Frank Purcell. Són peces instrumentals a on recollia els èxits del moment i ell els hi donava el seu so característic. Així doncs, us presento la cançó Après toi, que guanyà Luxemburg en el Festival d'Eurovisió de l'any 1972 i que és el mateix any de gravació d'aquest vinil. I per acabar, una composició del Ennio Morricone, al temps de 2x4, que posa música a un espagueti western del Sergio Leone. Giù la testa, film aparegut tan sols l'any anterior d'aquesta gravació. Com us he dit, el Frank Purcell estava molt al tanto de totes les novetats musicals aparegudes per incorporar-les de seguida al seu repertori. Espero que en gaudiu. Fins a la propera, si Déu vol.
Maria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Poden conviure els gossos amb altres espècies d'animals?
Doncs sí, de fet no és que puguin, és que és bo. Inclús amb altres gossos o amb altres espècies d'animals. No hi ha cap mena de problema. He vist moltes cases, per la meva feina he tingut d'anar a vegades a resoldre problemes de gossos, i gossos que conviuen moltíssims amb gats, amb fures, amb ocells, i no hi ha cap mena de problema. Inclús hi ha gossos, la gent pensa, un gos caçador, si el tinc a casa amb un gat o amb un ocell, se me'l menjarà. No, no té res a veure. Tots els gossos són caçadors i no ha de per què voler menjar-se l'ocell que tenim a casa ni empaitar el gat contínuament. No hi ha cap mena de problema. Els gossos tenen l'avantatge de que surten al carrer i es poden relacionar amb altres animals, però si és un gos d'aquests que viu en una casa, en un jardí, i malauradament no surt a passejar, seria superimportant que, per exemple, tingués un altre gos per poder jugar i relacionar-se amb un de la seva espècie de manera adequada. I en gats és superimportant que els gats sí que no surten de casa. Llavors, casa seva és tot el que veuen. Llavors és molt important que tinguin un altre gat, per exemple. És superxulo que mateixa espècie o diferents espècies, els animals que viuen amb nosaltres, convisquin també amb altres espècies o de la seva espècie.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Doncs per acabar el programa d'avui tenim amb nosaltres preparada ja la Neus. Neus, hola, bon vespre.
Hola, bon vespre. Molt ben acompanyats avui, Arantxa.
Molt ben acompanyats avui als seus adopcions.
Aquí tenim a la Laura, dels nostres petits, amb qui hem estat conversant fa una estona a l'entrevista, mm-hmm. I li hem dit, escolta, espera't i fem junts plegats aquí als seus adopcions, què et sembla?
Doncs perfecte.
Doncs Laura, et passem el micro, perquè si no recordo malament, abans d'entrar ens has dit que tenies uns trastets petits. Doncs, sí. A veure, qui són aquests trastets?
Bé, tenim tres peques, que són tres bebès, la Gina, l'Aidon i el Maiden, que la Gina és femella i Aidon i Maiden són dos mascles. Van ser trobats abandonats amb potser 3-4 dies de vida i van néixer, calculem, l'1 d'abril. I bé, ara mateix estan en una casa d'acollida perquè els donarem en adopció quan tinguin ja les vacunes. I bé, són germans, ells tres, tot i que no s'assemblen molt, però són germans. I aleshores, en aquests moments, tenen pràcticament 2 mesos i ens han comentat que seran de mida petita. Mida petita, són entre 10-12 quilos, són molt, molt petitons. Aleshores, bé, això, ens donarem en adopció a partir de... Calculem uns 3 mesos, com sempre...
Ja vacunats, amb compromís d'esterilització...
Els nostres veterinaris, sí.
Molt bé.
I amb visita prèvia, contracte i contracte d'adopció.
Molt bé, doncs, Laura, nosaltres hem posat les fotos perquè, clar, els nostres oïdors ho puguin veure, uh-huh. I l'Aranxa ens diu com ho han de fer per veure les fotos d'aquests trastets.
Doncs, com sempre, a www.ongada.org i clicant a l'espai de SOS Adopcions. I per contactar amb els nostres petits, la Laura ens diu com ho podem fer.
Sí, podem contactar amb nosaltres en el nostre e-mail, elsnostrespetits@gmail.com, la nostra pàgina web, www.elsnostrespetits.com, o bé amb el meu telèfon, que és el 620-89-3320.
Doncs moltes gràcies, Laura. Ens acomiadem avui a les adopcions i
fins la propera.
Fins la propera. Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb els seus adopcions finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
No ho saps? A Ràdio Estel, de dia i de nit, hi trobaràs... els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. A Ràdio Estel hi trobaràs la música. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Ràdio Estel, la música. I no canviïs de dial.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.